Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Per cert, 10,39 graus de temperatura i un 80% d'humitat al Club Nàutic Garraf. Si s'hi volen acostar al web del Club Nàutic Garraf, una de les estacions meteorològiques més completes que es poden trobar. Després d'un 2011 marcat pels èxits esportius i l'assoliment dels objectius marcats, el Club Nàutic Garraf inicia, ens diuen ells mateixos, el 2012, obrint noves seccions i propostes pels amants dels esports nàutics. Submarinisme, caiac de mar i escola de creuer obertes a tots els públics. El Club Nàutic serà l'únic club nàutic català present durant tots els dies en aquesta Fira de la Nàutica de Düsseldorf i ocuparà un còrner en l'estand de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, des d'on desenvoluparà diverses activitats i accions per donar a conèixer l'oferta nàutica del Port del Garraf i del seu entorn. A l'altre costat del fil telefònic saludem, com els dèiem, el president del Club Nàutic Garraf, el senyor Toni Colom. Senyor Colom, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Una pregunta només per començar, pels que som molt ignorants en aquesta qüestió. Han comentat vostès molt aquests darrers dies aquesta tragèdia del Costa Concòrdia?
Sí, naturalment. És un tema... Bé,
és un tema recurrent, suposo,
sí,
no?
Sí, no és la nàutica que nosaltres practiquem, uh-huh. Però evidentment la proximitat que ens dona el mar fa que sigui tema habitual de conversa.
D'acord, us ho preguntem des de la més absoluta ignorància. Per part dels mariners, de les persones aïmants de la nàutica que es poden trobar en el Club Nàutic, com és el Club Nàutic Garraf o en qualsevol dels clubs nàutics, com es veu un accident d'aquest tipus? Com es valora? Hi ha una forma fàcil de poder-ho explicar?
Doncs realment no. Això imagino que tindrà una investigació llarga. Precisament fa una estoneta que jo estava a la cafeteria del club, uh-huh. Escoltava precisament una taula que estàvem parlant d'aquest tema, i clar, vull dir, és un tema molt complex, és per professionals l'anàlisi, i és molt difícil poder avançar des del coneixement que tenim nosaltres a l'entorn nàutic, és molt difícil poder avançar qualsevol conclusió, no? Uh-huh. Simplement és la llàstima per la pèrdua de vides humanes i no oblidem en tot cas que són també casos molt puntuals i que no és habitual que... O sigui, la seguretat al mar està molt garantida, té un nivell altíssim i, per tant, no crec que aquest hagi de ser un motiu per desil·lusionar uh-huh. a la gent acostar-se al mar o a fer creuers, que és una forma de turisme uh-huh. molt, molt interessant.
D'acord, suposo que per tothom, però, la lliçó és la de sempre. El mar no ha de fer por, però respecte n'ha de fer sempre.
Sempre, sempre. I això és una màxima que tots els que naveguem i estem a prop del mar, doncs la tenim. Al mar se li ha de tenir respecte, no por, i si es compleixen unes mínimes mesures de seguretat, uns protocols, doncs no ha de passar res i es pot gaudir d'aquest entorn natural que mm-hmm. tenim, i en el cas de Sitges, doncs més, no? Perquè estem tot amb una façana marítima immensa que ens dona moltes possibilitats.
D'acord, vostès el proper dissabte seran, com ens diu aquesta nota de premsa, l'únic port esportiu que estarà tots els dies present en aquesta fira nàutica, la més important d'Europa, que se celebra a Düsseldorf. Si us preguntéssim, per la vostra condició i per la vostra experiència, quin és el perfil de públic que pot anar a un esdeveniment d'aquesta magnitud en un moment, diguem-ne, de recessió econòmica com el que vivim?
Sí, pensem que el Saló Nàutic, la Fira Nàutica de Düsseldorf, és l'esdeveniment nàutic més important que es fa a Europa. Llavors nosaltres allà ens trobarem amb tots els turoperadors a nivell professional, amb tots els turoperadors que mouen tota l'oferta lúdica del sector nàutic. Ens trobarem amb les agències, ens trobarem amb associacions, amb clubs, amb associacions de practicants de les activitats que ara nosaltres volem oferir. Uh-huh. I efectivament, vull dir, nosaltres com a club nàutic, doncs sempre, igual que tots els clubs nàutics, ens hem mogut sempre històricament dins una vessant purament esportiva. En canvi, les estacions d'esquí o els clubs de golf ja ens van ensenyar des de fa anys que havia una altra vessant per atreure públic, que era la vessant turística, el turisme actiu, el turisme que comporta també una activitat esportiva, I aquest és el camí que hem iniciat ara doncs amb la nostra presència a la Fira de Düsseldorf.
Paradoxes de la vida, Düsseldorf no té mar.
Sí, Düsseldorf no té mar, però, bueno, curiosament, allà és un lloc cèntric europeu i també això li dona les possibilitats a que ens acostem de tota Europa. Potser això és el que fa que la participació sigui, pues ara mateix confirmats, 50 països diferents estaran presents al Saló de Düsseldorf.
Una qüestió molt òbvia per començar. Moltes persones no s'acosten a un club nàutic, si veritablement no són propietàries d'un petit vaixell o d'una barqueta?
Sí, a veure, hem de ser realistes. Aquesta percepció existeix, aquesta cultura existeix, però això és el que estem intentant canviar. Estem intentant mostrar que els clubs nàutics som entitats obertes, que fem activitats obertes per tothom, que hi ha lloc per tothom, no són llocs, i cada vegada menys, privats per ús de certes persones. Volem obrir les portes al públic en general, i és per això que apostem, que explorem noves oportunitats i apostem per això, per oferir aquesta activitat de turisme actiu a nous usuaris.
Perquè tenir una barqueta és molt car, senyor Colom?
Tot depèn del tamany de la barqueta, és com
d'acord.
Depèn del tamany de la barqueta.
D'acord, si jo us digués, per exemple, que vull tenir allò, una primera experiència a la mar amb una barqueta, què em faria falta, on hauria d'aprendre, què hauria de tenir i quin vaixell podria tenir?
Jo crec que abans de decidir-se a adquirir una embarcació, el més important és acostar-se al mar, doncs a través de cursos que oferim, per exemple, pràcticament tots els clubs nàutics, però en el nostre cas doncs estem oferint per totes les edats, tant de vela lleugera per acostar-se, perquè els nois més joves o les joventuts pugui fer les primeres experiències al mar, com cursos de creuer pels més grans i a tots els nivells. És a dir, és una forma de començar, de veure si el medi ens agrada, si aquest esport ens agrada, si aquesta activitat ens agrada, i una forma fantàstica d'acostar-se al mar. No només hi ha l'activitat de vela, tenim també noves seccions que en el cas nostre hem obert, com és el caiac de mar, que està amb expansió a tota la costa permet, sense una important despesa, doncs gaudir també del mar, de la costa, i en aquest cas de la costa del Garraf, que és la més bonica que hi ha a Barcelona.
O sigui que d'entrada, abans de posar-s'hi, és millor que un pugui comprovar si veritablement aquesta pot ser la seva afició o no.
Jo crec que sí. I una bona forma és aprofitar els cursos que els clubs nàutics oferim, les possibilitats d'aprenentatge que oferim, i a partir d'aquí també això permet relacionar-se amb unes altres persones amb les mateixes inquietuds i veure realment quin tipus de navegació convé a cadascú, no? Vull dir, si preferim un barco de motor, si preferim un barco de vela, si volem fer pesca, si volem fer submarinisme, si volem fer... o simplement gaudir del sol, fondejar en una platja amb la família i passar un bon cap de setmana, no?
Fem el que fem, ens farà falta una titulació?
No per tot, depèn també del tamany del barco, depèn de les distàncies que es volen navegar, llavors sí, faria falta una titulació, però per fer submarinisme, evidentment, doncs s'han de fer uns cursos, que nosaltres al Club Nàutic Garraf també oferim, però hi ha uns altres activitats que no necessiten de titulació, i embarcacions més petites que no necessiten de titulació, simplement són uns permisos i amb això ja es pot gaudir del mar.
Fins a quin punt tenir un vaixell ha estat signe d'estatus?
Doncs també aquí, com he dit abans, s'ha de ser franc, i durant molts anys ha estat així, i aquesta és la imatge que la percepció que molta gent, la majoria de gent ha tingut, i possiblement això ha sigut una falla dels propis practicants o dels propis clubs nàutics, que no hem sabut vendre durant molts anys una imatge de que això era una activitat accessible a pràcticament totes les economies. Practicar un esport de mar no és més car que anar a esquiar o que jugar al golf. Vull dir, està al mateix nivell i segons quines activitats, inclús per sota. Per tant, tothom pot gaudir del mar amb les diferents modalitats de navegació o d'activitats com pot ser el submarinisme, per exemple.
Esteu vinculat al Club Nàutic des de quan, senyor Colom?
Bueno, jo porto ja molts anys i concretament a la junta directiva, doncs 13 anys i com a president 3 anys.
D'acord, us ho pregunto perquè des d'aquesta perspectiva segurament haureu contemplat com, en aquest cas el senyor Colom com a president del Club Nàutic Garraf, com tants altres presidents de Club Nàutics, com hi ha hagut una veritable inflació d'amarratges a tot arreu, hi havia una veritable necessitat, exposaven també molts representants dels clubs nàutics aquesta necessitat, aquesta demanda que hi havia d'amarratges en els bons temps de l'economia. Com han viscut la crisi vostè, si veritablement ara ja aquesta demanda s'ha afeblit molt o encara l'oferta d'amarratges podria ser més gran?
Bueno, curiosament, no ho hem notat excessivament. Vull dir, l'ocupació del port, en el nostre cas, és molt alta, i realment tenim poques possibilitats ara mateix d'oferir nous amarratges de certes eslores més petites, sí, tenim alguns disponibles, però vull dir que la demanda realment no hem notat que hagi baixat d'una forma espectacular. Possiblement algú sí, però seguim tenint consultes, demandes i moltes vegades, ja dic, d'eslores que tenim tot ocupat i que lamentablement no podem oferir. Ens agradaria poder acollir més gent, però de vegades no és així. Per tant, sí que possiblement s'ha notat, però no excessivament com uns altres sectors de l'economia que sí que veritablement ho estan patint, molt.
I trobaria una certa explicació o és extrapolable aquesta reflexió que ens feu des del Club Nàutic Garraf a altres clubs més propers, sí, amb trobades que hagin pogut tenir vostès o que hagin pogut parlar del context actual?
Bé, jo tinc la meva pròpia opinió, jo penso que els primers anys, quan es va detectar que estàvem en un moment incipient de crisi i de més, sí que possiblement van ser els temps que tothom doncs va pensar, escolta'm, dic que és una opinió molt personal, penso que és el temps que tothom va pensar, escolta'm, hem de començar a retallar i hem de treure doncs lo superflu, els hobbies doncs ens els retallarem, això ho traurem, penso que les economies domèstiques és el primer que van pensar és amb això, i sí que possiblement amb aquests primers instants, doncs va haver una petita davallada o inclús interès per vendre potser l'embarcació o per vendre l'amarrament. Quan, insisteixo que és una opinió meva, quan la crisi s'ha mantingut i s'ha allargat, jo penso que hi ha hagut també un canvi de sentiment. La gent ha pensat, escolta, el que no ens estarem és privant eternament de fer activitats lúdiques, igual que d'anar a un restaurant, que potser els primers moments, escolta, mira, ja no anirem a restaurants a dinar perquè, escolta, mira, dinem a casa que ens surt millor. No, jo penso que la gent una mica, amb la mida que pot, perquè hi ha gent que està patint molt i això no es pot generalitzar, evidentment, Vull dir, però sí que penso que hi ha hagut aquest pas i la gent ha dit, bueno, escolta'm, al final tinc un barquet, tinc no sé què, no el venc perquè, a més, en aquest moment de crisi ningú me'l compra, vaig a gaudir d'ell un altre cop, vaig a disfrutar, vaig a... Bueno, i penso que això és el que està passant i és el que ens està, mantenint. Almenys parlo del nostre cas i insisteixo, és una opinió molt, molt particular, però extreta possiblement, de, com deia, de l'experiència pròpia del nostre port i del nostre club.
D'acord, perquè fins a quin punt s'han hagut de reformular quotes, sí o no, mantenir-les, pujar-les mínimament, fins a quin punt sí, això ha generat un cert debat?
Això m'imagino que sí que ha sigut tònica general a tot arreu i el que hem fet doncs, fent-nos sensibles amb l'entorn, doncs és mantenir quotes, mantenir també mantenir el nivell de serveis, inclús ampliar-los i amb noves possibilitats, per lo que deia abans, perquè s'han d'explorar noves oportunitats, hem de, com estem fent ara, per exemple, no? Però sí que hem sigut sensibles al tema econòmic, llavors doncs a veure, no sé, inclús per exemple, doncs si algun usuari, algun soci, doncs, ha passat per problemes, doncs, si hem tingut que ser més flexibles, diguem, amb la forma de cobrament de quotes i de més, doncs, en casos molt puntuals, doncs, ens hem adaptat, vull dir, fent-nos una miqueta, ja us deia, sensibles a la situació.
El Club Nàutic Garraf va néixer el 1965...
Sí, efectivament.
Han canviat moltes coses des de
aleshores. Han canviat moltes coses, sí.
I també us ho preguntàvem en el sentit de si, en més d'una ocasió, quan hem parlat amb veïns del Garraf o amb representants municipals del Garraf, aquesta certa sensació d'aïllament que ha tingut el nucli també s'ha viscut des del club?
Bueno, sí, en alguns aspectes. Hem de ser sincers també amb això. Sí, en alguns aspectes. Precisament, bueno, ara que estem a la ràdio, possiblement, per exemple, amb una qüestió que ens hem de vegades sentit apartats, doncs és amb el poc ressò de vegades que tenien les nostres activitats a nivell de mitjans de comunicació, i no ho dic per Ràdio Maricel, que em consta, i a més no és la primera entrevista que ens feu, la primera vegada que estem, però sí que en general els mitjans de Sitges doncs s'han tingut una mica oblidats, doncs respecte a activitats que hem fet. No sé, per exemple, aquest any passat vam tenir un regatista campió del món parlant d'un tema molt concret que ens afecta a nosaltres, i no va tenir ressò amb els mitjans de Sitges. És un campió del món, possiblement perquè és vela, i la vela doncs no és un esport tan popular com podria ser, no sé, el motociclisme o un altre. Segurament si havia estat campió del món de motociclisme, amb aquest noi se li hauria fet una rebuda al balcó de l'Ajuntament.
D'acord, ens tornareu a dir que aquesta qüestió de la vela està encara ara massa tipificada, li penja massa el tòpic de un determinat esport com...
Sí, el tòpic segueix existint. Penso que cada vegada menys, i cada vegada menys per les activitats que estem fent els clubs de promoció d'esport escolar. Estem acostant els nanos a les escoles a fer vela, i això fa que es vegi com algo ja més normal, com un esport que es pot practicar. Possiblement fent aquests darrers anys el que el tennis va fer ja fa molts anys, quan van començar a sortir tennistes bons internacionals espanyols, i el tennis va deixar de ser una activitat, un esport molt d'èlit, perquè en un moment determinat, ara ens costa creure això, però en un moment determinat el tennis també tenia aquest tòpic.
Cert.
Doncs ens va sortir el Santana, ens va sortir l'Orantes, ens va sortir l'Andesimeno, tota una generació de jugadors que van popularitzar el tennis. Doncs això sí que, aquest salt definitiu, ens falta a la vela, però creiem que amb tota aquesta tasca que estem fent des de les escoles a vela, fent esport escolar, fent esport universitari, com és el nostre cas, que rebem universitaris, tenim acords amb universitats i rebem universitaris aquí, que inclús estan fent... L'activitat de vela és un crèdit per ells, o sigui, que hi ha un crèdit obligatori, vull dir, per als nanos que estan estudiant INEF. Bueno, doncs tot això fa que la gent, quan els hi parlen de vela no ho vegin com algo estrany reservat a, bueno, pues a una èlit. Bueno, això ja no és, penso que cada vegada menys és així.
Fins a quin punt les institucions ajuden, ara que estem parlant d'aquest context econòmic tan difícil, d'aquest escenari tan complicat, els clubs tenen subvenció, la poden tenir, no la tenen de cap mena, tot es mou, diguem-ne, en l'àmbit de les aportacions dels propis socis o dels recursos que es poden treure dels cursets i de les diferents activitats?
Sí, avui en dia és així. Els clubs, ja fa anys que vam aprendre, els clubs nàutics, fa anys que vam aprendre a viure doncs, al marge de les subvencions i els recursos doncs, són propis. Nosaltres, doncs, com club, a més gestionem un port, tot això ens permet doncs, tenir unes aportacions extraordinàries que amb la nostra estructura de club ho revertim sempre amb l'esport i amb la promoció esportiva. A veure, hi ha petites ajudes a vegades que venen de les federacions, la Federació Catalana de Vela, sensibilitat per part de les administracions davant dels esdeveniments que organitzem. Sí, per exemple, ara en aquests moments doncs, parlàvem de que estem a portes de participar en un saló nàutic a Düsseldorf i l'Agència de Promoció Turística de Sitges doncs, ens ha donat el seu recolzament. Doncs, bueno, això sí que ho tenim, però realment dins del pressupost anual no és significativa ja les ajudes que rebem de fora. Hem après, crec que en aquest sentit hem arribat a la majoria d'edat i ens movem amb recursos propis.
Quin pressupost tenen anualment vostès?
Nosaltres el Club Nàutic es mou actualment a prop d'1.600.000 euros.
És un pressupost pels que tampoc estem avançats en el que poden ser els pressupostos per a unes instal·lacions d'aquesta mena, dins la mitjana?
Sí, dins el que és... bé, com Club Nàutic és un pressupost semblant a qualsevol club nàutic que gestiona un port. Els clubs nàutics que no gestionen port, evidentment, clar, es mouen en pressupostos inferiors. Però dins dels clubs nàutics que gestionem port, sí, estem dins de la mitjana.
D'acord. En quants amarratges, senyor Colom?
Nosaltres ara estem oferint quasi 580 amarratges.
D'acord. Com ens assenyalava abans, més en tinguessin...
Evidentment sí? tenim demanda, i a més demanda de també no sols a públic nacional, sinó també de públic que ens ve d'Europa, d'anglesos, alemanys, italians, que pensen que l'entorn que tenim a Garraf, que tenim a Sitges, que tenim tota aquesta costa, doncs és una costa privilegiada, a més molt ben comunicada, un pas a l'aeroport, un pas també de Barcelona, d'una gran ciutat, i penso que aquest és l'atractiu principal i de fet és el que volem treballar i vendre.
O sigui que en aquest sentit hi hauria, que està clar, possibilitat d'expansió, no?
Sí. De fet, nosaltres en el seu moment la Direcció General de Ports ja ens va autoritzar uns quants ports de la costa catalana a fer ampliacions. Nosaltres encara no l'hem feta, però som un dels ports autoritzats i bueno, és algo que tenim evidentment amb estudi i amb la voluntat pues, de poder-ho portar endavant i d'aquesta manera doncs també pues, poder portar nou públic doncs al nostre entorn.
Una ampliació que passaria per 100 amarratges, 200, 300, 400 més?
No és tant. Entorn als 150, entre 150 i 200 nous amarratges.
D'acord, i hem de suposar que sortirien més o menys, pel que ens esteu dient, d'una forma constant.
Sí. Efectivament.
D'acord. Hores d'ara, a Düsseldorf, suposo que no es pot anar a vendre amarratges, sinó que es pot anar a vendre fonamentalment tots aquests elements de valor afegit que ens assenyalava al principi, no?
Efectivament, efectivament. Nosaltres, com us deia al principi, tradicionalment els clubs nàutics ens hem mogut sempre amb la vessant esportiva i no amb la vessant turística. Ara nosaltres doncs, volem també explorar aquesta vessant i és el que anem a fer. Hem preparat uns packs turístics, que són els que oferirem, que inclouen l'allotjament, sitges, activitats nàutiques, escollir, o que si ja pot ser navegació a vela, pot ser caiac de mar, pot ser submarinisme, doncs tot això és el que anem a oferir. Al marge d'això, les nostres instal·lacions doncs, estan dotades a pistes de pàdel, de gimnàs, de piscina, de sauna, de tennis a taula, o sigui, hi ha tota una sèrie d'activitats paral·leles, si quan ens vingui aquest turisme, potser es troba unes condicions de mar que no poden, que els impedeix doncs, realitzar-les. A part d'això, doncs, bueno, aquests packs els hem preparat també perquè es coneixi la cultura del nostre entorn, la cultura de Sitges, la gastronomia que podem oferir. Vull dir, hem tingut tots aquests elements en compte.
Tot això per un calendari més o menys immediat, de cara a Setmana Santa, estiu, ja?
Sí, de cara a aquest mes de finals de març, principis d'abril, ja estaran en funcionament i bé, això és el que anem a oferir principalment a la Fira de Düsseldorf.
Quin tipus de públic creieu que pot resultar més atret per aquesta proposta? Públic alemany, públic anglès, francès?
Bueno, jo penso que el públic europeu en general, perquè evidentment Mediterrani ven, Sitges ven, Barcelona ven, vull dir, són noms que venen a Europa. Les temperatures que tenim aquí són sensacionals, el microclima de la nostra zona, a més de la zona del Garraf, Sitges, doncs és cada vegada més conegut i per tant jo crec que podem atreure un públic de tota Europa i molt, molt variat. I a més a més, doncs també pensar que podem oferir noves possibilitats a Sitges, perquè com us deia abans, Sitges culturalment ven i no només per als esdeveniments que contínuament es fan, sinó també per les seves pròpies característiques, per les construccions, per als museus, gastronòmicament no cal ni parlar-ne de l'oferta que tenim, però en quant a oferir activitats, o sigui, turisme actiu, activitats esportives, doncs no teníem tanta oferta. Llavors, això és el que nosaltres volem oferir, que no hi ha només aquest públic que anem a buscar europeu, sinó que qualsevol que vingui a Sitges també tingui l'oportunitat de poder practicar doncs, totes aquestes noves activitats que oferim, com és el submarinisme, el caiac, la vela, etc.
Doncs ens agradarà saber quin és el balanç de la presència del Club Nàutic Garraf en aquesta importantíssima fira de Düsseldorf, des d'aquest dissabte dia 21 fins al dissabte dia 28. Toni Colom, el president del Club Nàutic Garraf, acompanyat també per el director gerent del Club Nàutic en Garraf, el senyor Joaquim Colomina, seran a Düsseldorf per presentar aquesta oferta complementària a la ja oferta esportiva coneguda del Club Nàutic en Garraf. Senyor Toni Colom, que vagi molt bé, com no.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, fins la propera. Adéu.